L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa ràdio Vilablareixa pel 107.5 de la freqüència modulada al Gironès i també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareix.cat. Ja ho saben, les 12 del matí en aquesta casa és el moment del programa de l'entrevista. I avui no ens n'anem gaire lluny perquè res, a quatre passes, eh? Aquí estem, ja ho saben, a Vilablareix i a quatre passes hi ha el municipi veí, el poble veí, com és Aiguaviva. Avui farem parada perquè avui parlarem amb una empresa liderada per uns joves empresaris. Avui ve un d'aquests joves, concretament el Quim Cassany. Hi ha un altre jove que també forma part d'aquest projecte i en parlarem, que també és una part molt important d'aquest projecte d'aquí al costat d'Aiguaviva, d'aquesta empresa que avui els hi presentarem, com és Quetzal. Vull dir, ara que hem començat també nou any, qui més qui menys, allò dels nous propòsits és fer esport. Fer esport, això és el que molts ens acabem proposant quan fem la nit abans del 31 de desembre, i van passant els dies i poca gent ho acaba complint, jo el primer. En tot cas, avui parlarem d'esport i ho farem amb aquesta marca com és Quetzal, avui ben a prop com és d'Aiguaviva, i ho farem aquí amb la visita del Quim Cassany, una part molt important d'aquest projecte d'Quetzal. Quim Cassany, què tal? Molt bon dia i benvingut a Vilablareix. Com estàs?
Bon dia, Didac. Molt content d'estar aquí. Molt agraït.
Avui conversarem una llarga estona d'aquesta empresa com és Quetzal i d'aquests empresaris que tenim ben a prop d'aquí a casa nostra, concretament a Aiguaviva. I també, curiositats de la vida, vam estudiar al mateix lloc. Els dos vam estudiar també ben a prop d'aquí a Vilablareix, al Col·legi del Bell Lloc Doble.
Així és, vull dir, la veritat és que casualitats de la vida, jo no n'estava al cas. El meu germà em va dir que per proximitat amb tu, per tema d'any, ja sabia de la teva existència, i sí, mira, molt, molt content de ser aquí, i a part si hem compartit a part del passat juntament, doncs mira, millor que millor.
Avui conversarem en tot cas del Quim Cassany i la seva trajectòria professional, i un Quim Cassany que, com dèiem, va estudiar al Bell Lloc Doble i després ja va decidir estudiar cap a Barcelona, se'n van a fer enginyeria industrial.
Així és, sí. La meva idea, jo suposo que com altres gironins, va ser quan vaig acabar l'etapa escolar, doncs sortir un temps, també seguint una mica els passos del meu germà. Jo tota la vida he anat una mica copiant-lo, una mica remolc del que feia ell, mirant-lo amb un ull per veure aviam què tal li anaven les coses, i vaig fer el mateix. Ell va fer el camí cap a Barcelona i jo tot darrere. Vam estudiar allà tots dos la carrera a la universitat. Ell a la Universitat de Barcelona, en el meu cas a la Politècnica.
Deies, parles del teu germà, el Marc, eh?
En Marc, exacte.
El Marc precisament és el que tard o d'hora dieu, no sé si com va anar això, dieu, va, fem alguna cosa junts, fem alguna cosa familiar, amb aquesta empresa que parlarem, que ets alt, però esclar, heu passat per diferents fases, que tu ara ens aniràs comentant, com l'han Emobity Solutions per acabar finalment en Quetzal.
Exacte, això ara que ho comentes, va ser, el nostre pare és empresari, és una persona que sempre ha sigut un amant de crear empreses. Per ell sempre ho ha dit, és... ell disfruta treballant, és una cosa que sempre ha gaudit moltíssim, i una mica ens ho ha inculcat. Vull dir, sí que sempre ha tingut clar que no era partidari d'empreses familiars, de fer-ho d'aquesta forma, però sí que una mica l'esperit aquest de disfrutar treballant, i que al final el que fas més a la vida, que fas més hores després de dormir, és treballar. Per tant, nosaltres una mica va ser una mica de casualitat. Estàvem treballant tant en Marc com jo en una empresa, cadascú amb empreses diferents, però que no tenien res a veure amb el sector. I sí que un estiu, parlant-ho tots dos amb el meu pare, ens ho va comentar, ens va deixar anar la idea això d'emprendre, de fer alguna cosa pel nostre compte, i vam dir per què no. I inicialment vam, com comentaves, això que hem passat per diferents fases, inicialment vam començar per una doble fase.
Comlan, primer.
Exacte. Comlan era una marca de roba esportiva. Una mica ara hem acabat derivant allà on vam començar els nostres inicis. Comlan la vam crear nosaltres. En aquell moment no érem fabricants, era una marca que distribuïm samarretes de roba de running. Dic roba esportiva, però en aquell cas eren únicament samarretes de córrer, sí, perquè és el que sempre ens ha agradat més. I una mica el que vèiem és que en aquell moment al mercat, això estic parlant de fa al voltant de fer uns 8 anyets, una cosa així, en aquell moment al mercat no hi havia tant de producte de qualitat com hi ha ara. Nosaltres, per exemple, que ens agradava molt córrer per muntanya, vèiem que hi havia la marca líder en muntanya, que era Salomon, liderada amb en Kilian Jornet, però que vèiem que realment hi havia un gap, hi havia un salt molt important entre aquesta marca i la resta de marques en quant a qualitat. I vam dir, no podem fer una qualitat similar, més o menys similar a un preu que sigui just, que sigui raonable.
Qualitat i preu, perquè els preus d'algunes marques, per exemple, parlaves de Comblan, a vegades penses, he de demanar hipoteca o no?
Ostres, no, amb Comblan, nosaltres amb Comblan i amb tot el que hem treballat sempre hem intentat ser molt justos amb el preu, vull dir, hem intentat posar preus que nosaltres estiguéssim disposats a pagar. Jo, per exemple, és una anècdota que no és que sigui molt important, però sí que és veritat que alguna vegada per fer algun regal a algun amic, inclús en el meu germà, s'han plantejat algunes marques, de fer algun regal d'alguna marca d'aquestes que per la meva vista, diguéssim, per la meva intuïció, s'infla molt el preu. I jo, tot i que sigui una contradicció, no sóc gaire marquista. Jo tinc una marca pròpia, però, és a dir, perquè s'ha de posar un nom a la marca, però realment sóc poc marquista. Vull dir que al final els productes jo crec que el que ha de marcar el preu és la qualitat, no és el nom.
Parlaves de Comblan i després també vam anar una mica amb patinets elèctrics.
Sí, ostres, és que hem tingut una llarga història. Amb 10 anys han sigut molt intensos. Vam estar, de fet ha sigut l'etapa més llarga fins ara, espero que aquest salt acabi sent més llarga. Amb els patinets, amb Mobility Solutions, estàvem amb el meu germà, el meu pare també hi estava posat i també estàvem amb un altre soci, que també és familiar, i vam estar una llarga època que érem distribuïdors exclusius d'un parell de marques internacionals. Vam portar la marca Inokim, no té res a veure amb el meu nom, i la marca Apollo. Una marca és de Canadà, l'altra és d'Israel. La veritat és que ara mateix no la vam deixar pel tema d'Israel, però sí que és veritat que ara tampoc no estaria molt... Bueno, des de fa temps que és una cosa que no, la veritat és que no ho hem potenciat massa. I la veritat és que va anar molt bé, tots sabem, jo crec que és conegut per tothom, que els patinets elèctrics han tingut el seu moment i sincerament segueixo pensant que és un vehicle...
Han tingut el seu moment, vols dir que està de capa caiguda, m'estàs dient? Ara amb moltes vegades amb moltes restriccions que s'estan veient des d'alguns ajuntaments?
Sens dubtes, jo crec que això donaria... En aquell moment jo crec que hi havia un entrepà, bueno, de fet també ens la van fer en aquell moment... I realment és un tema molt interessant, perquè jo sincerament penso que, com que vaig estar dins del negoci dels patinets elèctrics, que és un negoci que s'ha tirat a les escombraries directament, vull dir, és a dir, però des de les institucions, des del lobby dels cotxes, políticament no ha interessat, i s'ha tirat a les escombraries, perquè al final és un vehicle que és ultrapràctic. Sí que és veritat, i això és una cosa que nosaltres vam intentar evitar-ho de totes maneres, que el públic general d'aquest tipus de vehicles són gent que, per molt que li estiguis dient que t'has de posar casc, que has de circular pel carril bici, que has d'anar 25 per hora...
Campi qui pugui,
s'ho passen pel forro i això ens va matar. I ho vam deixar-ho per un tema... La veritat és que veníem i les coses anaven relativament bé. Evidentment, si haguessin anat molt i molt bé no ho haguéssim deixat, però... Sí que és veritat que ens va desgastar molt la batalla que teníem amb absolutament tothom per defensar-ho i ningú... els hi agradava, inclús ho sabeu perfectament segur, el tema del transport públic, que sí, es va prohibir en els trens... Bueno, hi van haver una sèrie de coses que va ser en plan, deixem-ho córrer, també va haver una trucada un Nadal d'en Jordi Alsina, actual company de Quetzal, oferint això, que va ser la goteta que va dir per totes aquí, tornem a el que realment per nosaltres ens motiva, ens anima, és el nostre, la part romàntica. El cap et podia dir una cosa, però el cor et deia hem d'anar per totes a Quetzal i endavant.
Per tant, arriba una trucada i tot canvia, perquè Quetzal ja existia, però hi ha mantingut també una part important d'aquell equip.
Exacte, és a dir, Quetzal quan nosaltres vam arribar, quan vam pujar al tren ja existia, és a dir, era un vagó que ja funcionava. Sí que és veritat que tenia un passat, que hi havien passat coses, que contínuament hi havien hagut altibaixos, no et negaré que encara hi són, vull dir que com a totes les empreses i petites empreses aquí al final no és un camí de flors. En aquell moment que vam entrar nosaltres, del que havia estat antigament hi quedaven quatre persones, de les quals una ja es va jubilar, i actualment a l'equip, que som un equip de 6 persones, doncs hi ha en Jordi Alsina, que et diria que si Quetzal s'ha de personalitzar amb una persona, amb un nom, és ell, vull dir, perquè és la persona que realment hi porta més temps a dins. La gent, jo crec que te'n vas a fer el vol per Girona i quan dius Quetzal, molta gent et relacionarà Quetzal amb en Jordi. I llavors hi ha la dissenyadora, la Patri, que és una persona que també hi és des de fa molt i molt de temps i que s'ho coneix tot a la perfecció, és una corrente. També hi ha l'Aida, és la nostra patronista i també s'encarrega de temes de producció, és una enciclopèdia. Vull dir, al final tenim un equip que està format per persones que senten molt el projecte i que estan involucrades des de fa temps.
I els dos germans, tu i el Marc, fas molts de papers de l'auca, el Marc també.
Sí, és a dir, al final és una empresa petita i tots fem de tot i al final ens hem de remengar i això ho sap tothom, vull dir, no, és a dir, la veritat és que tenim un equip que sabem que hi podem comptar amb ells i no em vull deixar, és a dir, nosaltres quan vam entrar en el projecte, com que encara estàvem posats una mica amb el tema dels patinets...
Ho vau anar compaginant fins que hi va haver un punt que vau veure això no ens dona. És a dir, no ens dona el temps.
A nosaltres no ens agrada deixar les coses a mitges i al final nosaltres encara estàvem posats amb el tema dels patinets, no estàvem sols, hi havia més gent dins del projecte i no és la nostra manera de fer, en plan fotre el camp i deixar la feina a mig fer. I fins que no va quedar tot tancat amb un llacet i ben posat i jo amb el negoci dels patinets també tenia bastanta feineta diferent a fer... I la vaig anar fent i fins que no va estar tot traspassat allò no es va acabar i de fet va ser un any ben bo, un any i pico que vaig estar, diria, 90% amb el tema dels patinets i amb l'ull posat a Quetzal. I nosaltres quan vam entrar, com que hi havia aquesta època, hi havia aquest impàs, sí que és veritat que necessitàvem que hi hagués algú a dins de Quetzal que fos les nostres mans, els nostres ulls, el nostre cap, i en Jordi Alzina ens va parlar molt bé d'en Pep Rodríguez, d'en Josep. En Pep és una persona que estava treballant en una altra feina, estava molt ben posat, estava molt tranquil i nosaltres el vam marejar una mica. I és una persona que realment des de llavors el que s'ha empapat de Quetzal i igual que et deia que en Jordi és Quetzal, en Pep des de fa temps que està full time amb Quetzal i a dins, a fora, i ara mateix és un director, jo sempre m'agrada dir que és el director d'orquestra dins de la companyia. Vull dir que tot el que es fa de portes endins passa per les seves mans, passa pel seu cap, vull dir que va ser un bon fitxatge i així estem.
Com ha canviat Quetzal des del moment que entreu fins ara?
Nosaltres una mica la part que notem que hi hem pogut fer més cullerada és una mica de portes en fora. Sí que portes en dins, hem millorat molt el producte, gràcies. Sobretot a la part aquesta d'en Pep, amb desenvolupament de producte. Tots som uns friquis de desenvolupament de producte. Però també jo crec que hi hem fet bastanta cullerada amb tot el que és portes en fora. Per exemple, quan nosaltres vam entrar a les xarxes socials, ningú arribava a poder transmetre una mica tot el que es feia dins, un mínim d'activitat. Tampoc et diré que ara siguem bons amb xarxes socials, perquè ara t'ho dic, és a dir, tampoc és una cosa que se'n pugui anar fardant, però la veritat és que xarxes socials les portem nosaltres mateixos i estan fetes així una mica, no sé com és la dita, però vull dir...
Una sabata i una espardenya.
Exacte, aquesta mateixa. Doncs que està bé i la imatge que es dona jo crec que és prou correcta, però sí que és veritat que és una cosa que sempre al cap em dona voltes, que això s'ha de potenciar, que s'ha de millorar, que hi ha gent que es dedica a això, que és molt més bona que nosaltres, i per tant jo crec que podríem fer molta feina en aquest sentit. Però ens hem centrat més en la part de desenvolupament de producte i desenvolupament de negoci, i potser tota la part de va, anem a ensenyar tot allò que estem fent, doncs li hem donat un punt menys de pes. Tot i així, se li ha donat més pes del que tenia i jo crec que s'ha fet bona feina.
Un quart d'una avui conversant amb el Quim Cassany de Quetzal, aquí a ben a prop de Vilaoreig, al municipi veí, com és Aigua Iva. Anem a la producció, perquè la major part de producció vostra és peces personalitzades per equip. No sé si teniu intenció de cara a aquest 2025 que acabem de començar fa poc, començar a fer també col·lecció pròpia.
Sí. De fet, ja des de que vam acabar el 2024, la nostra idea ja ha sigut anar incorporant mica en mica noves peces de col·lecció.
Però aquest 2025 encara més exagerat?
Aquest 2025 anirem a més, sí. La nostra idea és que el percentatge de personalització i col·lecció...
Perquè ara seria no sé de quan parlaries, d'aquest percentatge de...
2024 vam estar en el pràcticament 0%, vull dir, tot el que veníem era pràcticament amics coneguts, i sí que en el 2025 la nostra intenció és que vagi incrementant. Nosaltres sabem que en el curt termini la personalització és molt important i no la volem abandonar, perquè al final és el que ens... la nostra essència ha estat la personalització, el tracte amb els equips, amb els clubs, amb els nostres clients, que quasi que considerem amics.
En tenim un bon reguitzell aquí, eh?
En tenim uns quants, la veritat és que sí, la veritat és que sí. A nivell català i sobretot gironí...
Sobretot gironí, volia dir, gironí, hi ha molt de marca aquest salt.
Sí, la veritat és que sí, això ens fa sentir superorgullosos, perquè la veritat és que és el que hem potenciat més al principi i no voldrem abandonar mai, per això et dic, els percentatges em fa una mica de por parlar-ne, perquè la veritat és que, ostres, perdre el tracte aquest amb el client, evidentment ho haurem de fer a la que vulguem créixer una mica, però no, no, la part de personalització no la volem abandonar mai i volem que aquest tracte entre persones, perquè sempre diguem que tractem amb persones i no amb clients, és la manera que ens fa permetre mantenir aquesta essència. Però sí que és veritat que la part de col·lecció és una part que sabem que hi ha de ser-hi, ens ho demanen i d'alguna manera dius s'ha de potenciar. Per tant, no et sé dir un número concret, però sí que és veritat que a mesura que vagi passant el temps, la idea és anar augmentant col·lecció i d'alguna manera que més gent se'n pugui aprofitar de coi, aquests friquis que estan desenvolupant noves peces, nous materials i tot plegat, doncs que pugui provar més gent, perquè no tothom està en un equip, no tothom està en un club, i per tant, jo si vull una única peça, doncs la vull poder portar, i per això ho farem.
Molt artesanal, el procés de fabricació?
Sí, la veritat és que sí, i això m'agradaria poder-ho transmetre més a la nostra gent, a la gent que no ens coneix potser una mica tant, perquè la gent que ha vingut i ha vingut a la nau i ho ha mirat i veu com funciona el procés, ho entén. Però si no, és difícil de transmetre-ho, perquè al final és una feina que hi ha molta gent que ens ha vingut i que el que pensa és que nosaltres comprem samarretes a Xina o a qualsevol país o a Pakistan, econòmiques, i s'hi estampa o s'hi posa una mica de color i te les entrego. I per això a vegades no s'entén el termini d'entrega de 4 setmanes o no s'entén el preu perquè no val 5 euros si en el Decathlon hi ha una samarreta de 5 euros o... És a dir, que a vegades ens comparen una mica la qualitat amb les grans marques i el preu amb el Decathlon. I penses, aviam, si pots veure la feina que hi ha aquí al darrere, el nivell de personalització, la gent que hi està treballant i com funciona el procés, és molt més fàcil d'entendre-ho. I jo no culpo ningú perquè jo sóc el primer que fa 2 anys no en tenia ni punyetera idea de com funcionava el negoci i ha sigut una masterclass de dia rere dia, no deixar-hi de pensar, no deixar d'evolucionar i evolucionar amb el tema.
Com funciona aquest negoci a què som?
Sí, és a dir, nosaltres, perquè entenguis una mica el procediment, així de forma molt resumida, però nosaltres comprem bobines de teixit, treballem amb molt de teixit català, vull dir, tot el que podem treure d'aquí, ho traiem d'aquí. Sí que és veritat que hi ha certs materials que són millors els italians i per això estem entre Catalunya i Itàlia. Llavors això es fa tallar, es talla, clar, cada peça té la seva talla, sí. Les seves talles i les mànigues, els frontals, les esquenes, evidentment hi ha moltes peces, colls, per tant cada peça té les seves, perdona, cada model té les seves peces i cada model té les seves talles, per tant pots imaginar la quantitat de referències que hi ha. Tot això s'ha de tallar i llavors el que fem nosaltres és, quan parlem amb el client, una de les primeres coses que es fa és pactar un disseny, el client ens dona les indicacions i nosaltres amb aquestes indicacions la Patri, la nostra dissenyadora, s'encarrega de materialitzar-les, diguéssim, fer un disseny digital. Llavors, quan tenim la validació del client, doncs aquest disseny s'imprimeix pel plotter. I el plotter, t'has d'imaginar que és una impressora molt gran, imprimeix amb un paper que té una mica de cola, i aquí el que s'hi fa després és posar-hi aquests trossos de tela que comentava sobre el paper, i això es passa per una planxa a uns 200 graus aproximadament, una planxa, evidentment, industrial. I això el que fa és el traspàs de tinta des del paper fins al tros de tela. I això després es porta a confeccionar. No confeccionem a dins de Quetzal, treballem amb una xarxa amb persones que hi treballem des de fa molt i molt temps que ens fan aquesta feina de cosir el pas final. Després nosaltres sí que ho tornem, fem l'últim control de qualitat i fem l'embossat i etiquetat del producte.
Deies, Quim, que no ets una persona de marca, però clar, estàs venent una marca com sí. És Quetzal. Com la definiries? Com t'agradaria que fos Quetzal?
Sí, ja sé que és una mica contradictori, però si veus com vesteixo, veus que no... És a dir, que no, rarament em veuràs amb gaires marques, i menys les que siguin gaire cares. Jo defineixo Quetzal com una marca que en la mesura del possible és molt propera, és una marca que intenta, en la mesura del possible, fer passos cap a la sostenibilitat. Sí que...
Amb això esteu atents, no?, amb el tema del medi ambient, també.
Sí, és a dir, no vull enganyar ningú, eh? No som... És a dir, ens és impossible ara mateix, ens és molt i molt i molt complicat ser 100% sostenibles, tenir processos 100% sostenibles, teixits 100% reciclables. Vull dir, estem fent passos cap aquí, però per fer el canvi d'un dia per l'altre del 100%, això us enganyaríem nosaltres i qualsevol persona que us digui que pot fer això, perquè és que realment és un procés que està sent lent i no depèn únicament de nosaltres. Vull dir, sí que estem fent passos. Amb el tema de sostenibilitat, per exemple, ja hem fet proves pràcticament sense anunciar-ho, perquè ja, com comentava abans, tema xarxes i màrqueting i tot plegat, anem una mica coixos, però sí que hem fet passos i hem fet proves. Per exemple, la samarreta, la peça que nosaltres fem més, que venem més, per exemple, aquesta última Onco Trail que va haver-hi l'any passat, teníem, diria que pràcticament una quarta part dels equips portaven roba nostra. Moltes d'aquestes...
Es diu ràpid, un quart de...
Ja, no.
Una quarta part, eh?
Sí, va ser una animalada i cada any... Això ens fa molt contents, perquè cada any...
I ja no són pocs els que hi participen, aquesta Onco Trail, eh?
No, clar, són 300 i pico equips de 8 persones, que és, clar, no? Són moltes peces i nosaltres octubre, novembre, treballem com uns animals, vull dir... La veritat és que és una època molt... És a dir, t'omple molt, però acabes rebentat. Vull dir, aquest any, per exemple, no hem corregut l'Onco Trail, que altres anys sí, i hem acabat més rebentat que altres anys perquè treballem com animals.
T'he tallat, perdona, pel tema del medi ambient.
Del medi ambient, sí. És a dir, el que comentava, hi ha molts d'aquests equips que, és a dir, sense comunicar-ho, però els hi van posar la mateixa samarreta, mateix teixit, mateixes propietats, però era un material reciclat. I d'aquesta manera a nosaltres també ens serveix per, d'alguna manera, anar-ho introduint. I això ho volem fer amb les peces que realment que fem més, perquè són aquelles que sabem que funcionen i tot plegat. I com que el teixit té les mateixes propietats, simplement amb la característica que és reciclat, doncs creiem que és una manera d'anar fent passos. Ja et dic, això segurament qualsevol expert en màrqueting ens hagués dit, això ho heu de potenciar, ho heu de dir, que heu fet això... No hi vam pensar-hi. Estàvem treballant i no vam pensar-hi en fer-ho. Però sí, estem fent passos, també amb els processos, també amb el tema del packaging, que és una cosa que per falta de temps de dedicar-hi no ho hem fet abans, però des de fa molt de temps que anem a darrere d'unes noves bosses que siguin 100% reciclades i 100% reciclables. Són passos que anem fent a la mesura que anem podent, però ja dic, no vull enganyar ningú, perquè si ara dic que som l'empresa més sostenible del món, us enganyaria.
Parlaves fa uns minutets, Quim, que veus el tema de les patinets elèctrics de capa i caiguda, però n'hi ha un altre que cada dia em sembla que hi ha més boom i també el vull treure sobre la taula, com és el tema, sobretot a la ciutat de Girona, el tema de les bicis. No sé com esteu vivint aquest boom, també.
Sí, aviam, és a dir, jo ara et parlaré a nivell personal, a nivell de Quim Cassanya, vull dir, perquè després no, jo no sé si els meus companys diran, jo no estic d'acord. Jo personalment en aquest tema penso que és un tema super complicat. Sí que és veritat, a mi em dius, la Girona de fa 15 anys i la de Girona d'ara, quina t'agrada més? A mi, personalment, Quim Cassany, m'agrada més la Girona d'ara.
La d'ara?
Sí, la d'ara. Sí.
Jo m'aniria 15 anys enrere, però per gustos colors.
Ja, per això et dic, M'agrada més la Girona d'ara en el sentit que fa uns anys, és a dir, jo quan a mi m'agrada molt passejar per Girona, donar la volta amb la meva parella, amb el meu fill, ens passegem moltíssim. I la veritat és que jo ara, l'ambient que respira, no perquè sigui perquè hi hagi molt de guiri, sinó perquè sí que és veritat que hi ha bastant de local tancat, eh? Vull dir que hi ha certes coses que no m'agraden. Però m'agrada que hi hagi ambientillo, vull dir, m'agrada que vinguis aquí a mitjans d'agost i que hi hagi una mica de vida, que fa un temps aquí a l'agost Girona estava completament mort. Ara, també et diré que m'agrada més la Girona d'ara que la de fa 15 anys, no m'agrada gens i no ho defenso gens, i al contrari, m'agradaria que es trobés una solució, no en tinc ni idea, no em preguntis quina perquè no ho sé, això ja ho faran els polítics, és amb el tema dels pisos turístics, és a dir, hi ha molta gent, i en sóc conscient perquè ho he viscut de relativament a prop, que hi ha gent que ha hagut de deixar el seu pis perquè li han pujat el preu moltíssim, els locals nous que estan obrint estan fent fora els locals històrics. Això no m'agrada, això evidentment no m'agrada. Jo parlo a nivell de l'ambient que respira Girona. A mi m'agrada que hi hagi una mica de vida, que hi hagi una mica de vida a la ciutat i que realment es potenciï econòmicament la ciutat. No m'agrada gens, evidentment, que això vagi per sobre dels veïns de tota la vida i dels establiments de tota la vida, en cap cas.
Ho deia, fa uns dies hem deixat enrere el 2024 i hem començat aquest 2025. No sé fins quan se diu bon any, perquè a vegades allò dius estem encara a finals de gener i la gent encara diu bon any, també em pots trobar al febrer i la gent encara diu bon any. En tot cas, el que deia, no sé si també ho trobeu que quan començo un nou any hi ha gent que també us ve picant més la porta, allò que he dit moltes vegades, no? Que la gent, ostres, em vull posar a fer esport. Això, el que deia al principi de l'entrevista.
Sí, és veritat, clar, nosaltres som un negoci que encara el percentatge és molt alt, el percentatge que tenim de personalització, que són més equips i clubs i no tant el client final, però sí que es nota, evidentment es nota, però sí que normalment la gent que comença potser no busca tant una peça tan especialitzada i busca una cosa, jo crec que passa més pel Decathlon, parlant clar, vull dir que no passen tant per aquí, però bueno, sí que és veritat que és una època que tots ens passa, que tenim els nostres propòsits, els nostres reptes pel nou any i internament a Catzal evidentment també tenim els nostres i ens hi trobem, però ja et dic, jo crec que això notarà més la diferència com el Decathlon i no tant com nosaltres.
Bici corre, ara col·lecció pròpia, això és el que ens espera aquest 2025, no?
Exacte, i els esports els anem, és a dir, sí que estem potenciant molt aquests dos, perquè som els, també nosaltres som practicants, és a dir, són els que ens agraden més a nosaltres i nosaltres en el dia a dia quan acabem de treballar sortim a córrer i pedalem, i són el que ens és més fàcil, però sí que és veritat que hi ha molts altres esports que estem treballant i que potser són una mica menys visibles.
De quins en parlaries?
És a dir, fem equips de futbol, fem equips de bàsquet, tenim algun de vòlei. Hi ha esports que són poder menys visibles, però que també ens han fet que són clients que podria dir que són bastant importants i que ens han agradat molt treballar-hi, com per exemple un esport que no sé si coneixereu, que és el twirling, que és com una espècie de dansa amb un bastó, que és com una disciplina artística que realment jo no la coneixia abans de treballar amb ells, amb elles, i la veritat que són esports minoritaris, però que són superinteressants i que aquesta feina el que et permet és descobrir-los. Però ja et dic, molts altres esports també fem. Nosaltres havíem jugat a tennis, el major major, també hem fet coses de tennis, de pàdel, vull dir, hem fet pràcticament no tanquem portes a cap esport.
Per tant, la gent, qualsevol que vingui allà, pot trobar qualsevol cosa.
Trobarà coses. Al final, qualsevol esport el que necessita són peces que siguin lleugeretes, transpirables, que respirin.
Els consells aquells que sempre veiem de protecció civil, eh?
Exacte.
Roba lleugera, beu aigua.
Exacte, això mateix. A l'agost, amb la roba que has de... Encara que no facis esport, encara que estiguis assentat al sofà, vine, passa per Quetzal, compra't una samarreta lleugereta, transpirable, i segur que passaràs un agost molt més fresc.
Acabo, mitja hora clavada. Avui estàs aquí a Vilareig i, com deia, això és Aigua Viva. Què tal el poble, veí?
Doncs la veritat és que sí, Aigua Viva és un lloc que sempre hem estat molt a gust. Sí que és veritat que estem a la zona de nau industrial, vull dir que és una
zona... A tocar pràcticament el llindar de Vilaureig, allò que no
sí,
saps si és...
Sí, és a dir, sempre ho dèiem, vull dir que al final l'Aigua Viva... És a dir, no estem en el poble d'Aigua Viva, vull dir que... Ho dic també perquè, clar, molt de client de Girona... Com més lluny li dius que estàs, és en plan, ostres, fins aquí em fas venir, però sí, vull dir, la veritat és que Aigua Viva superbé, Vilablareig superbé, vull dir, estem en una zona que creiem que és una zona que té molta vida, que cada vegada més, i que té molt de potencial per estona.
I ara sí que acabo, deies com molts de convidats, que molts agafeu la carretera Santa Coloma, però no andreu al poble, però quan andreu al poble veieu coses que dieu, ostres, quina meravella, no?
A mi m'ha encantat, aquí teniu un micro espai que ja et dic, jo fins que no ho he mirat per Google Maps per venir aquí, aviam...
I després quan ho has trepitjat ja...
Bueno, és que et venen ganes de quedar-t'hi una estona a donar el vol, vull dir, perquè és un encant de
home, aquí hi ha molts de corriols per córrer i per sí, fer bici, vull dir que...
Sí, ja, els coneixem. Ho hem fet menys del que voldríem, però sí que a vegades algun dia ens hem posat roba curta del migdia.
Anar cap a Sant Roc, és un dels clàssics.
Ah, exacte, perquè tinc diverses amistats aquí que viuen molt a prop d'aquí i Sant Roc és el pa de cada dia, vull dir...
Quim Cassany, mitja hora clavada, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquesta conversa mitja hora llarga avui parlant d'aquest projecte, com és aquest zel.
Res, simplement vull dir agrair-te per aquesta estona, aquesta conversa que ha estat superbé, molt agraït de que ens hagueu convidat i res, simplement això, vull dir que tota la gent que vulgui, que tingui interès en conèixer una mica què fem nosaltres, doncs que estem en xarxes, tenim pàgina web i que qualsevol cosa que necessitin només ens han de venir a veure.
Gràcies, ha estat un plaer, fins la propera, cuida molt.
Moltes gràcies, igualment.